Ja són 9 els minuts que passen de les 12. Tornem a estar aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel i l'únic que us podem dir és que sigueu benvinguts als temps postnormals, l'espai de divulgació sobre el futur des de la perspectiva emprant aquesta teoria dels temps postnormals. No patiu, si l'he dit, però què està dient la Mercè? No patiu, perquè per entendre, Olga, tot això, no? De dir, a veure, tu m'has entès...
Bastant, però perquè ja fa aquí moltes setmanes...
El nostre col·laborador, en Jordi Serra, prospectivista. Què tal, com estàs, Jordi? Que ens ajudes a entendre aquests temps postnormals que ens ha tocat viure.
Es fa el que es pot.
No, ho aconsegueixes, i clar, són temes interessantíssims. Com estàs, tu?
Bueno, això que us estava explicant, encara arrossego una miqueta de... Vaig tenir un refredat, a la veu em sembla que igual se'm nota una mica.
Res. Poquet. Res, tu no pateixis. Perquè és que jo crec que és la tònica general. Vull dir, no?
Malauradament sembla que sí.
Que sí? Jo no sé si ens acompanyaran tots aquests temps postnormals que ens ha tocat viure, moltes vegades aquests refredats, no? Que no passen i no sabem ja ni com curar-los, no? De... Vallejo, què?
Jo encara estic tossint del refredat del novembre.
Gairebé res, ja. Sí. No, és ben curiós.
Estàs conservant.
Sí, és que un record, ja ens hem fet amics.
Quin tema ens portes per començar l'espai, aquest 2023, avui?
Doncs sí, avui voldria parlar d'un concepte que l'he anat esmentant, però que no l'havia desenvolupat mai i que avui crec que val la pena fer-ho, és la complexitat.
Però si comencem aquest 2023 forts, eh?
Sí, perquè la complexitat fàcil d'explicar no és. El que he pensat és fer servir alguna imatge per veure si així ho faig més entenedor.
Val.
I m'agradaria començar intentant diferenciar entre el que és complex i el que és complicat.
Però a veure, un moment, això no són sinònims?
No. Sembla que el que és complex ha de ser complicat.
A veure, sí que és cert que es presenta com a sinònims, per exemple, el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana els posa com a sinònims, però sí, en realitat no ho són. A veure, per distingir-los, us proposaré com una mena de joc.
Ai, a veure.
Dues imatges. Sí. Intenteu visualitzar amb vosaltres com els nostres oients. Primer, un estol d'ocells. No?
Val.
Per exemple, surten al capvespre, allò tot un munt d'ocells volant, d'aquella manera compassada. I la segona, una bola de fil, un fil d'aquest de fer punt, que s'ha enredat i que està ple de nusos. Llavors, jo us demanaria, quina de les dues imatges penseu que encaixa millor amb complexitat i quina amb complicació?
Mira, que jugui l'Olga.
A veure, complicació. Què és complex i què és complicat? Ja la pregunta ja et despista, eh? A veure.
L'estol d'ocells?
Sí. Home, l'estol d'ocells és complex, no?
Sí, de fet, un estol d'ocells és una gran manera, una magnífica manera de representar la complexitat. Per explicar-me, faré una petita digressió. El primer que hem d'entendre és que perquè puguem parlar en propietat de complexitat cal que es donin dues condicions. La primera és que hi ha d'haver-hi una multiplicitat d'elements, components, variables, unitats, en el cas de l'estol, molts ocells. I segon, aquests elements han d'estar connectats, s'han de relacionar, s'han de comunicar d'alguna manera. Doncs, si pensem en els ocells, doncs, aquesta capacitat que tenen de sortir tots a l'hora o d'anar més o menys volant.
De no xocar?
Sí.
No? Perquè quan els veus penses hi haurà algun que serà baixa, però no.
No passa. En canvi, la bola de fil és un sol element, és un fil que s'han tortolligat, que s'han enredat i no té cap mena d'interacció interna, vull dir, és bastant inert.
Se'ns ha complicat la cosa.
Sí, per tant, la primera cosa és que per fer aquesta diferència ens haurem de fixar si estem davant d'una multiplicitat d'elements més alguna mena d'interacció interna o no. I si no n'hi ha, allò no és complex, allò com a molt serà complicat.
Ah, és bona, eh? I saps una cosa, Jordi? Que està molt ben trobat aquest exemple que ens has proposat per entendre aquesta complexitat, no?, d'aquest estol d'ocells, perquè justament això li podem dir als veïns del Montsià i de l'Ebre, que porten uns dies sense llum, justament perquè un estol d'estornells, de fet, Endesa assegura que els ocells són els culpables dels talls de llum que provoquen aquests estols, no?, d'ocells.
Sí, això ens recorda
surten,
les meduses.
Fan picar els cables. Jo feia temps que veia que posen com unes estructures rodones i no sé que eren, i és justament perquè els cables no arribin...
Ah, és per això?
Sí.
Aquelles típiques boles, o grogues o vermelles.
Clar, això és perquè són complexes, no?
Sí, i de fet hi ha una altra qüestió que hem de tenir present. És a dir, si estem amb la bola, per desfer l'enredament i els nusos, només necessitem paciència i de fer.
Clar, això sí.
En canvi, si intentéssim reproduir aquest estol d'ocells i, per exemple, agaféssim un ocell individual, l'anéssim copiant i enganxant, copiant i enganxant, copiant i enganxant, allò no ens donaria l'estel. L'estol. És a dir, aquest moviment dels estols, això que ens agrada tant, que és com orgànic,
sí, que volen,
que contrauen, s'expandeixen, sí. Que si ve un falcó s'aparten i aquestes coses, si són el mateix, fent el mateix moviment, anirien tots alhora, com aquelles formacions militars.
Clar. I llavors, ell és avorrit.
I fàcils d'atrapar, també, sí. No?
També.
Per tant, necessitem una cosa més, que és aquesta capacitat que tenen els ocells dins de l'estol d'adaptar-se. I llavors, això ens dona una altra pista interessant, perquè la bola de fil no s'adapta a res. En canvi, l'estol d'ocells, aquesta capacitat, això que deies tu, que no piquen, que no xoquen, que poden reaccionar a coses, això vol dir, ens torna a confirmar que estem davant d'un sistema, un fenomen complex.
Però, per tant, clar, llavors, el que tu deies, aquesta bola de fil, perquè t'ho vaig repetint, perquè em quedi clar, l'Olga segur que ja ho té enganxat, mai millor dit, però clar, aquesta bola de fil és complicada, però no és complexa.
Exacte.
Anem reafirmant, eh?
Sí, sí, sí. I per reblar una mica el clau, us faria un altre petit desafiament.
Ai, a veure.
A veure, si sabeu dir la diferència entre grup i equip.
Això, l'Olga.
Entre els ocells?
No, en general.
En general. Home, l'equip ha d'interactuar i ha d'estar connectat i han d'anar a l'una, en teoria?
Sí, mira, ja no cal que ho expliqui. No, a veure...
Clar, però tornen a ser sinònims, no? Molta gent dirà, ostres, però... Perquè l'Olga ho ha
però no podria ser que un grup no funcionés com un equip?
A veure, tots els equips són un grup, però no tots els grups són equips.
Podem tenir un...
Deixem-ho dir-ho així, no? I a mi m'agrada fer servir un exemple. Quan jo faig classe, m'agrada posar als meus alumnes treballs col·lectius. I els hi acostumo a dir al principi, aquest treball el podeu fer en equip, però si només el feu en grup ja m'estarà bé.
Ah, i aquí estan tots...
I no ho enganxen.
No.
No ho enganxen. Llavors, generalment, què fan? Miren el temari, el que s'hagi de fer, i se'l divideixen, parts més o menys equivalents, cadascú fa la seva, ho ajunten als
humans... Un grup, humans, això és un grup.
Presenten. Clar, què passa amb aquests treballs? Que són salvant distàncies com un monstre de Frankenstein. No perquè siguin horrorosos, sinó perquè se'ls hi van les costures.
Has dit Frankenstein?
Sí, com el monstre.
Jordi?
Sí.
Reconeixes aquesta guitarra màgica, Jimi Hendrix?
Sí, el Jimi Hendrix.
Que està inspirat en una cançó de Bob Dylan. I Bob Dylan, amb què es va inspirar?
Aquí ja m'has enganxat.
En Frankenstein. Ah. Perquè justament són aquestes peces que avui ens expliques en aquests temps postnormals, no? Sí. Aquestes parts de l'equip que no tindrien sentit si no hi ha algú que els uneix.
Doncs aquesta és justament la diferència. És a dir, si tu vols tenir un equip, és el que ha dit l'Olga fa un moment, el primer que has de fer és organitzar-te. O sigui, aquells alumnes, en lloc de limitar-se a dividir-se el treball, haurien de pensar què és allò que fa millor cadascú, què és allò que necessiten complementar-se, quines parts és millor fer-les d'una manera i quines d'una altra. Com que això no ho fan perquè volen anar a barraca... Mm. Doncs presenten treballs que no són tot el bo que podrien ser.
Però, per tant, i la figura del líder on quedaria aquí, Jordi?
A veure, pot haver-hi un líder i limitar-se a dir tu fas això, tu fas això, tu fas això i tu fas això. El que... És a dir, per passar de grup, que seria més simple, equip, que és més complex, vol dir que aquesta comunicació interna ha de servir per organitzar-se d'una determinada manera. Per exemple, jo a vegades faig servir també els equips de futbol del Barça. Diguem el masculí perquè el femení fa anys que els està passant la mà per la cara. Però si penseu, hi ha hagut moments que gairebé amb els mateixos jugadors, sí. Hi ha hagut moments que han jugat molt malament i hi ha altres vegades que han jugat molt bé.
Bona aquesta.
Això què vol dir? Que la mera agregació de talent no és suficient. Això no et fa un equip. El que et fa un equip és treballar-lo, descobrir de quina manera pots posar aquests jugadors sobre el terreny perquè es potenciïn les virtuts i d'alguna manera s'amaguin els defectes. Això és un equip. Per tant, un equip sempre serà una forma, diguéssim, d'organització superior a un grup. Que equip serà més complex, grup serà més simple. I allò que hem sentit tantes vegades, però crec que molta gent no ho acaba de capir, de que un equip és més que la suma de les seves parts, és justament això. I aquest això és una qüestió concreta que tècnicament es diu emergència.
O sigui, aquesta seria com la peça final, no?
Correcte, això és la clau de volta, si voleu. Doncs aquesta emergència, que sisplau, no és la del 112, no és que hem de trucar a la Melero, sinó de quelcom que emergeix, que sorgeix, que apareix. És a dir, són capacitats que tu no les pots deduir de les parts d'allò que estàs mirant. I no sé si potser...
A veure, si algú s'ha perdut, Jordi, ajuda'ns a enllaçar les parts.
Va, tornem a recuperar el Frankenstein, que ara ens pot venir bé. Suposo que més o menys tots estarem d'acord que el cos humà és bastant complex, o molt complex.
Sí.
Tenim una varietat, diversos sistemes, òrgans, això ens donaria la multiplicitat, i aquests sistemes, doncs, hi ha la sang circulant, l'oxigen, els impuls nerviosos, és a dir, hi ha un munt de comunicació i d'interacció a dintre d'un cos. Doncs, estar vius és una propietat emergent dels nostres cossos. Però la suma de les parts no explica que estiguem vius. La idea del Frankenstein, de que tu pots agafar trossos de cossos humans, enganxar-les,
no? I...
que això, a l'època, quan Mary Shelley va escriure llibres, molta gent pensava que l'electricitat era la força, sí, de la vida, no? Agafes un cos, el cuses així a pedaços,
ja
li dones una bona enrampada...
El connectes...
Pam, i allò funciona. No, no funciona. No funciona. Perquè el que fa que un cos funcioni és justament no només que els òrgans estiguin junts, sinó que s'estan comunicant, que estan interactuant. Tècnicament és el metabolisme, no? Això que parlem del metabolisme. Clar, si tu un cos li vas traient parts... segons quines, seguim vivint. Perdem una mà o una funció com sentir o veure, podem continuar. Però si vas separant parts d'un cos, el cos es mora. Perquè aquestes parts no tenen la capacitat de viure. Fixeu-vos la feinada que costa quan fan trasplantaments d'òrgans, mantenir aquells òrgans en condicions. Per tant, l'emergència és aquesta capacitat de les parts d'un tot que s'ajunten i de cop i volta ens donen un plus. Quelcom nou, com l'adaptabilitat de l'estol o la nostra capacitat de ser vius.
Val, d'acord. Llavors, Jordi, de fet, aquesta prèvia ja m'ha quedat clar a mi, a Olga. Com podem, no? Perquè ha estat molt interessant. Què té a veure amb el futur i amb els temps postnormals?
Sí, aquest rotllo que us he donat té a veure amb el fet de que estem vivint un moment amb un nivell de complexitat sense cap mena de precedent. És a dir, un dels trets principals dels temps postnormals és que els nivells de complexitat han pujat moltíssim, s'han disparat.
I per què ha crescut tant, això, Jordi?
Val. Fem una altra mica de prèvia. Primer hem d'entendre que sembla que la complexitat és consubstancial a l'evolució. Sembla que una de les maneres de saber que l'evolució avança és que anem de simple o de més simple a més complex. Pensem en la història de la humanitat, no? Pensem en els primers grans imperis. És evident que aquests primers grans imperis eren molt més complexes que, per exemple, les tribus que hi havia abans o els grups nòmades que havien existit a la prehistòria. I si vas examinant la història, t'adones que a mesura que anem cronològicament avançant, sembla que anem donant nivells d'organització més sofisticats, més complexes, valgui la redundància. Què passa avui dia? Doncs que, d'entrada, tenim moltes més persones que en cap altre moment de la història. Penseu...
I anem a més.
Sí, i això... De fet, ja es comença a veure que hi haurà un moment que la cosa es reduirà. Cap al 2050, entre el 2050 i 2100, segurament la cosa anirà una mica de baixada. Però pensem que s'estima que el primer miliard, 1.000 milions de persones, va arribar cap al 1810, principis del segle XIX. És a dir, des dels primers humans que anaven rondant per la Terra fins a aquest moment, s'estima que va passar uns 200.000 anys. 200.000 anys, 1.000 milions. Dos segles després, ja passàvem dels 7 bilions. I al novembre passat vam arribar als 8 bilions. Per tant, tenim més gent que no hem tingut mai en cap altre moment. I després, tot aquest món cultural simbòlic que hem anat creant, coses com justícia, política, comerç, també ha anat creixent d'una manera molt, molt important.
Jordi, fem una cosa, perquè se'ns ha acabat el temps i ja sé que tot és molt complex, però...
Mai més ben dit.
Ens pots ajudar, res, en pocs minuts, a veure, per intentar sintetitzar, no? El nostre cervell li costa processar aquesta complexitat i el que busca és aquelles maneres per portar-nos aquesta simplificació. Com podem, fer alguna cosa, si és que es pot fer, o resignar-nos allò que és complex?
No, resignar-nos no, acceptar sí. Val. Si el món és complex, és complex. I això hauria de servir per estimular-nos a nosaltres també a sofisticar el nostre raonament. Però hi ha coses que podem fer. Si partim de la base que tota complexitat es basa en multiplicitat i comunicació, això sí que es pot monitoritzar. Tu potser no pots anticipar la complexitat així en global.
Clar.
Però veure si allò que estàs analitzant de cop i volta té més components, hi ha més variables, ha millorat la manera de comunicar, si allò es pot analitzar, es pot veure, llavors tens una bona pista de que aquella complexitat creixerà. I és quan tu pots començar a pensar cap a on anirà i quins efectes pot tenir.
Que tenim les claus del món, el Jordi Serra. Hola, posa't
ara hem de tenir paciència i moltes ganes de treballar. Perquè si és tan complex...
Fàcil no és,
però sort que tu ens ho fas fàcil, Jordi Serra. Moltíssimes gràcies.
Avui em sembla que potser no tant, però bueno.
No, i si no, que els nostres oients, que si no han entès, no passa res. Si ho poden tornar a escoltar a Ràdio La Carta o la nostra aplicació. Jordi, que vagi bé i bon any, eh?
Igualment, moltes Vinga, gràcies.
Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.